Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Hi ha proves de l'existència de càncer en mòmies de fa més de 3.000 anys de l'antic Egipte i continua més present que mai en el segle XXI. Encara que els primers tractaments fossin gairebé esotèrics, de mica en mica es van anar posant algunes de les bases científiques de la medicina moderna. Els grans avenços en la investigació oncològica han anat lligats als esdeveniments més importants de cada època. Sens dubte, un dels moments en què el tractament del càncer va experimentar més progressos va ser entre el segle XIX i el XX, quan l'oncologia encara no era una especialitat mèdica com tal. En l'antiguitat potser no hi havia tants casos detectats perquè la gent vivia menys anys i es moria per altres causes, però els càncers d'aleshores tenien les mateixes característiques que els actuals. Al principi del segle XIX, el tractament del càncer encara era molt deficient tant en l'àmbit mèdic com en el quirúrgic, tot i que ja existien procediments pal·liatius. Durant aquell segle, el progrés econòmic va afavorir el desenvolupament científic. A finals del XIX havia quedat establert que el càncer es generava a les cèl·lules i que aquestes podien desplaçar-se per la sang o el sistema limfàtic i créixer en qualsevol altre òrgan fent metàstasi. Però aquests coneixements no tenien una aplicació pràctica i l'únic remei terapèutic per un càncer continuava sent la cirurgia, que malgrat el descobriment de les tècniques d'anestèsia i asèpsia encara presentava molts riscos. Durant la primera meitat del segle XX, les descobertes relacionades amb el càncer van augmentar de manera molt ràpida, canviant radicalment la vida dels pacients i dels metges. Les investigacions amb raigs X van acabar derivant en el descobriment de la radioteràpia i més cap a mitjans del segle es va desenvolupar els primers tractaments amb quimioteràpia, que van ser possibles a partir de l'armament químic que s'havia desenvolupat durant la Primera Guerra Mundial. Tot i així, calia molta més investigació per evitar els efectes secundaris nocius d'aquestes noves tècniques. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, com va?
Avui parlem d'un tema que és... O és una de les grans malalties, i em disculpar les cometes, lletges de la nostra història, perquè sí. Hi ha malaltia, molta gent pateix molt tipus de malalties, però hi ha malalties que costen d'explicar, que la gent li costa expressar-ho. La sida és un altre cas, també claríssim, la tuberculosi ho va ser en el seu moment. El càncer és una malaltia habitualíssima, per desgràcia, que s'ha avançat moltíssim, però que al mateix temps de vegades costa de parlar-ne.
Mira, jo ara el que estàs dient això, recordo de que amb un medi rural com el meu origen, la gent quan moria deia, s'ha mort, o sigui, dos o tres anys, què ha passat? Va tenir un mal lleig. Aquest és el que es deia això, mal lleig. No sé, i després s'ha avançat molt i la gent ho diu, i jo mateix n'he sigut víctima,
i
l'he tingut, i ara no s'amaga, la gent ho cura, sí, és una malaltia. Sí. Però sí que és veritat que... Jo crec que és un dels grans, a vegades, que la gent, segons com van les coses, el moment actual que estem vivint, amb tantes, diguem, esperances potser frustrades a nivell ideològic, polític, de llibertat cultural, de convivència, encara van trobar guerres i més guerres, aquest tipus de coses que passen, veure que aquests avenços que pot fer la ciència, que això porta un optimisme de cara a la humanitat, no? En fi, amb referència a altres persones, quan, en fi, companys, família, etc. No?
I... Sí, abans, una diagnosi de càncer, la sensació de l'entorn era definitiva.
Sí.
Aquella persona s'ha acabat. I és evident que això pot succeir, però no és el cas.
I amb algú que ho ha passat, i que, en fi, fas les revisions que has de fer periòdicament des de fa 14 o 15 anys o més, no sé quan, sé que el moment que m'ho van dir jo em vaig quedar molt paralitzat, però al mateix moment em van dir, tranquil, d'això no moriràs, no? Moriràs d'altres coses, però aquest en concret no, aquest tipus de coses, no? Sí. Bueno, i això està molt bé perquè, clar, nosaltres les primeres referències doncs, que tenim del càncer, es veu que la prehistòria, l'arqueologia, ha permès veure amb alguns ossos, càncers ossis, no? Amb sí, sí. Alguns que han trobat en recents investigacions, no? Clar, això ha avançat moltíssim, moltíssim, però el que és indiscutible és de que la ciència unida amb la tecnologia i l'explosió que això es produeix al segle XX ha fet de que sigui important conèixer la història d'una malaltia importantíssima que afectarà moltíssimes persones i que la recerca, que això també forma part de la història, del coneixement de la història. Això jo crec que és adequadíssim amb persones que ja entenen doncs, que ens puguin explicar la història d'aquest procés amb els quals, doncs, en fi, afortunadament, la humanitat amb això pots tenir esperances.
I tant. Qui ens acompanya avui és el doctor Mariano Monzó, catedràtic emèrit de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, expert en oncologia molecular i autor del llibre La lluita contra el càncer, 3.000 anys d'una història de progressos, que ha editat amb fins benèfics la Fundació Oncolliga de Girona. Doctor Monzó, benvingut a l'Enguardi, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Parlem una mica de primer de càncer en general. Què és això del càncer? Perquè tots en parlem, sabem que és les cèl·lules es disparen, però una mica més de manera assenyada, què és? I si això s'ha produït des del principi, si ha canviat amb els anys el càncer?
Ja, el càncer sempre ha sigut igual. Sempre ha sigut igual. Evidentment, ho dèieu molt bé, càncer és una malaltia de les nostres cèl·lules. Són les nostres cèl·lules que es tornen canceroses. Ara, la cèl·lula, diríem, és una entitat molt complexa. I a dintre de la cèl·lula, què és el que es posa malalt, per dir-ho d'alguna manera? Doncs és el que hi ha dins el nucli de la cèl·lula, que és el material genètic, l'ADN. Clar, això, a partir de l'any 2000, va fer una gran explosió amb el programa del genoma humà, que llavors... em sembla que era el Bill Clinton que ja el va fer públic, que els científics varen tenir accés a veure les seqüències humanes del genoma com era. Evidentment, ja sabíem que hi havia mutacions, ja sabíem com eren, però no teníem el mapa genètic. Yeah. A partir d'aquí, doncs, hem pogut determinar exactament què és el que passa amb molts tipus de càncer. Clar, ens trobem doncs, que no tots els càncers, evidentment, són igual. No és el mateix un càncer de pulmó, que un càncer gàstric, que un càncer renal...
Sí, per entendre'ns, un càncer, la paraula càncer és una mena de gran paraigües que abarca una sèrie de problemes amb connexions, però que no són exactament els mateixos.
O sigui, cada teixit, podríem dir que cada teixit i cada òrgan del nostre cos doncs, pot desenvolupar un càncer determinat, un càncer concret.
De qualsevol lloc.
De qualsevol lloc. Això... ja ho varen veure els grecs.
Sí, Hipòcrates ja ho diu, no? Un gran que es va...
El Carquinos, no? Per això. El Carquinos. Sí, sí. I per què? I li va donar un nom doncs, molt acertat, Carquinos, perquè l'home el que veia, suposo que és que el que veien eren càncers superficials, perquè els interns no en tenien ni idea, no detectaven, no? I veien doncs, que eren estructures que quan les tocaven eren estructures molt dures, i quan podien, diríem, d'algunes les més superficials, investigar-los, obrir-los, veien que feien unes ramificacions, aquestes anava estenguent, i això li va recordar una mica el cranc.
Sí, sí.
I per això li va dir carquinós. Però, bueno, ell tenia unes coses molt, realment, molt, molt assenyades, aquest home, perquè deia, un càncer, si tu el toques i veus que és dur i que està molt estès, deia que aquella època el millor és no fer res, perquè si intentes fer alguna cosa encara va pitjor, òbviament. Allà intentar operar, doncs, impossible, no? La cosa encara es complicava més. Però ja et dic, avui en dia, doncs, el càncer, i ho deia abans, era un mal lleig, no?
Sí, s'amagava.
Això s'ha dit durant... Bueno, jo me'n recordo, jo quan estudiava, doncs, encara... No, aquella persona que ho coneix té un mal lleig, saps? Clar, la lluita contra el càncer és la lluita de no perdre mai l'esperança, perquè d'alguna manera... I, evidentment, doncs, tots els descobriments, sobretot, que es van començar en el segle XIX... els més importants en el segle XIX, doncs aquests ens ha permès, doncs, avui en dia, trobar solucions doncs, a molts tipus de càncer. Avui en dia podem fer una cirurgia de precisió, podem fer una medicina de precisió, una medicina personalitzada, quasi bé, en funció de les característiques genètiques que té un tumor, doncs podem tenir un arsenal increïble de medicaments, perquè, doncs, mira, aquest tumor amb aquestes característiques genètiques li irà bé aquest medicament. Immunoteràpia, teràpia cel·lular, o quimioteràpia convencional, o hormonoteràpia, o sigui, el que toqui.
No com abans, que òbviament es feia el que es podia, i amb els coneixements.
Sí.
Una cosa que sempre passa amb el passat, i amb la història de la ciència és molt habitual, és la sensació que tenim els contemporanis de que el metges o senadors o que sigui, eren una mica babaus. I no és cert, és que simplement el context del moment feia que aquella persona intel·ligent apliqués les solucions que considerava més oportunes i amb el coneixement que tenia. I ja està, igual que fem nosaltres ara, eh? Sí, sí, en definitiva, sí, sí. No.
I lligar el saber, per exemple, amb això que ara feu els oncòlegs, en referència a una persona que ha tingut càncer, veure a la seva descendència els estudis genètics, això és extraordinari, perquè, clar, això és preventiu.
Clar, t'obre una via de prevenció tremenda. Tot això que estem comentant, és evident que tot té un començament més remot, però que a partir de principis del XIX em sembla que comença a canviar la manera d'enfocar el tractament terapèutic.
Sí, sí, sí. Bueno, clar, hi ha dos fets importants, sobretot al principi del XIX. Un va ser la mort de Napoleó.
1827.
Dir, Napoleó doncs, va morir d'un càncer gàstric. Ell estava a l'illa de Santa Helena i, bueno...
És una illa que està...
Sí,
que està
a la Quinta Forca.
A la Quinta Forca.
De tot arreu. A la Quinta Forca de tot arreu.
Sí, sí.
I l'home es trobava malament i, bueno, l'home va començar, diríem, a demanar doncs, que li enviessin un metge francès, un cuiner francès i un capellà francès. Perquè al final de la seva vida es va tornar molt religiós, l'home. I què va passar? Que els anglesos, que tot el dia estaven voltant l'illa perquè no s'escapés, van dir que aquest el que vol és altra vegada marxar. I no li varen fer ni punyetero caso. Al final va aconseguir que li enviessin un metge, un capellà i un cuiner. El capellà el volia per parlar. Li van enviar un capellà que tenia quasi 90 anys i que el pobre home quasi
ja no
estava per marxes xerrades, no? El metge que li van portar era un estudiant que acabava just la carrera, que es deia Anton Marchi, i que aquest no havia vist mai un malalt, només havia fet disseccions anatòmiques. I el cuiner era l'única cosa que van encertar. Clar, l'home es va anar posant malament, el pobre metge que hi havia allà, un noi jove, doncs...
Bueno, fer el que podia,
sí,
clar.
Una gastritis, tal i qual, i va començar a donar doncs, medicaments que encara li va agraduixar més. Va ser un metge anglès, l'Arnold, que era de la companyia que estaven allà vigilant, el metge anglès allà, que el va visitar i ja va veure que sí, que això anava malament. Estava preocupat el Napoleó perquè es pensava que no fos això, que no fos hereditari, perquè el seu pare havia mort d'un càncer gàstric. Uh-huh. I ell tenia por que el seu fill, que llavors estava a la cort austríaca, doncs que no també ho tingués. I l'altra cosa que el preocupava molt era que l'enterressin a Westminster, perquè no volia ser enterrat al peu de l'enemic. Perquè una mica era, diríem, l'humiliació,
sí,
no?
Sí,
l'humiliació,
sí,
aquella, no? I, bueno, quan es va morir, ho van respectar, el van enterrar a Santa Helena, després se'n van anar...
Els invàlids. Sí.
Els invàlids, tal i qual.
I monument amb el qual...
Sí, impressionant, sí, sí, sí.
I li van fer l'autòpsia, perquè això ho va permetre, i en l'autòpsia, fins està descrit, eh? I a més, actualment hi ha articles científics que ho avalen molt bé, que va morir doncs, d'un càncer gàstric. Està ben explicat on estava localitzat, on era i com era. Eh? Hi ha també una mica, hi havia una mica, diríem, una informació que no és verídica, que deien que va morir envenzinat.
Sí, això ho novel·litza una novel·la recent que ha fet el Sánchez Pinyol, el presó de Santa Helena, em sembla que es diu.
Sí, sí, no, em sembla que no és cert, l'home va morir del càncer gàstric. Però, bueno,
però la història és bonica, eh?
Si
és...
Home, bueno, li tenien molta por, eh? Li havia fet molt mal als anglesos.
I és normal tenir un punt de paranoia, amb això és natural, sí, sí.
L'altre fet important del segle XIX, molt important, és un fet que dins la història de la medicina no se n'ha parlat quasi bé mai. S'ha parlat molt poc, que és la perfeccionament del microscopi. O sigui, el microscopi en realitat va sortir a l'any 1600 i pico, un holandès, en Leeuwenhoek.
Van fer un programa sobre això, sí,
doncs,
sí.
Doncs aquest senyor va fer un microscopi molt rudimentari, però bueno, en aquella època es feia servir quasi bé com una eina d'entreteniment, no? Es mirava l'aigua bruta i veien per allà doncs, uns paramecis, sí, sí, unes vorticel·les que habitaven, i després molts senyors s'entretenien a mirar el seu propi esperma. Uh-huh. I que veien allà, doncs veien uns espermatozoids, veien uns coquets que es movien.
Els homúnculs, que ho deien. Exacte. Sí, sí.
Va sortir la teoria que dins el cap de l'espermatozoid hi ha dibuixos d'això. Sí. Que hi ha un embrió petitet allà dintre, sí, sí, no? Sí, sí, coses d'aquest tipus. Clar, els metges de l'època no feien servir el microscopi, perquè no se'n fiaven. Les imatges eren molt borroses, estaven molt distorsionades, no acabaven de veure, i allò no els interessava massa. Va ser al cap aproximadament de 100 anys, i el 1670, por ahí, que un senyor que es deia Lister, que aquest el que va fer va ser incorporar en el microscopi aquest una lent d'un mil·límetre molt petita, i això va ser suficient com perquè les imatges es veiessin completament clares. nítides.
Quina meravella, no? Devia ser la sensació de sobte de veure allò bé.
Exacte. Sí, sí. Tant va ser així, que és clar, què va passar? Doncs els científics de l'època varen començar a utilitzar el microscopi. El primer va ser un botànic. Aquest botànic el que va mirar era teixits vegetals. En aquella època també es va començar a saber tallar els teixits molt fins, molt fins, es tenyien, i va veure doncs, que en els vegetals hi havia unes estructures molt petites, en allà, i li va donar el nom de cèl·lules que molts anys enrere li havia donat un altre científic, el Hooke, que mirant amb el microscopi rudimentari, mirant el suro, i havia vist que tenia aquella forma geomètrica
com si fos el
buc de les abelles.
Sí, sí,
no?
Sí, sí,
com un eixam. Sí,
com un eixam d'abelles, exacte. Mm-hmm. I aquest va conservar el mateix nom. A l'altre va ser l'Svan, que va dir, si això està en els vegetals, poder bé estar en els animals. I ho va mirar en els teixits animals, i evidentment també ho va trobar. I després hi va haver un altre, el Müller, que va dir, aviam, doncs, en el càncer què passa? I va mirar les cèl·lules canceroses, va mirar el teixit cancerós, i va veure que també hi havia cèl·lules allà. Però clar, la gran pregunta, això, el que es diu sempre en ciència, quan es troba una cosa... troba una porta de 10.000 possibilitats.
Sí, sí.
Dius, ara que em penso que ho tinc, dius, no ho tinc. Ara...
Això és bonic i terrible de la ciència, no?
Ah, exacte.
Per fi ha arribat, no, ara resulta que no.
Que no, que
has
no.
Arribat a un pas més, no?
Que no.
Sí, sí.
Clar, aquesta primera pregunta que se'ls va ocórrer va ser dir, i escolta, i aquestes cèl·lules d'on venen? D'on surten? D'on estan? L'home en aquella època, i el que comentava abans, en els coneixements de l'època tothom intentava, diríem, aplicar el que sabíem. I ell va dir que la sang, per la sang corria una substància amorfa que li va donar el nom de blastema. I aquesta substància amorfa que hi havia allà era la que transformava les cèl·lules en cèl·lules canceroses. Aquest senyor va tenir diversos deixebles, en va tenir dos d'importants. Un era el Remak, era un jueu polonès, i l'altre era el Virchow. El Remak, doncs, ja això no li va trontollar, va dir, això del blastema no m'acaba d'això. Aquest era embriòleg, aquest estudiava l'embriologia. I aquest va ser el primer, estudiava l'embriologia i utilitzava com a model l'embrió de pollet. I era molt fàcil perquè, clar, agafava els ous fecundats, trenques la closca, la deixes allà en un forn a poca temperatura, allò que vagi calentant, i vas veient com es va formant l'embrió. Ho pots anar mirant. Això és una tècnica que encara ara molts embriòlegs fan servir. I va veure doncs, que es començava a formar allà una organització cel·lular, va veure que hi havia tres capes, que ara en diguem ectoderm, mesoderm i endoderm, que cada una d'aquestes capes dona uns teixits determinats. Sabem que l'ectoderm dona lloc a la pell, al sistema nerviós.
Això amb la simple observació.
Això amb la simple observació microscòpica, perquè, esclar...
Era aquest el tema que no tenia clar.
Sí. Com que tenia el microscopi, ja hi havia la lent acromàtica, diu, aquesta lent, d'això ja el feien servir. I ho veia allà al microscopi. I se'n va donar compte d'una cosa, se'n va donar compte que molts teixits de pell, la morfologia que tenia, era molt semblant a la morfologia de les capes embrionàries. És a dir, que entre una cèl·lula embrionària i una cèl·lula cancerosa, morfològicament, i avui en dia sabem que inclús també molecularment, no hi ha masses diferències. Que passa que un procés queda totalment controlat, com és l'embriogènesis,
i l'altre
es descontrola total. Aquest senyor no se'l va tenir massa en compte perquè era un jove polonès, i se'l tenia...
I estem parlant més o menys de meitats del 19.
Estem parlant, del 1850-60,
sí, per any. Sí, sí. Clar, a més a més, és l'època dels pogroms a Polònia, Polònia està controlada per l'imperi tsarista, etcètera. És quan la primera gran diàspora de tornada cap a Palestina, perquè ja comença a néixer el sionisme, etcètera. Molts jueus marxen esperitats per les destruccions que s'estan fent a Polònia.
De fet, ell treballava a Alemanya. Però a Alemanya també el tenien una mica de
canto. El tenien.
I allà el que va realment tirar tot endavant va ser el Virchow, un patòleg molt important.
És el que ha passat més a la història, més conegut. Sí.
Exacte, aquest era el que ha passat més. I aquest va fer una observació molt important, aquest. L'observació important que va fer va ser que va mirar les cèl·lules de leucèmia i va mirar cèl·lules de leucèmia d'un malalt que tenia leucèmia i cèl·lules de la sang d'un malalt que no tenia leucèmia. I va veure grans diferències. Va veure que les cèl·lules de leucèmia tenien una forma determinada, concreta, que n'hi havia moltíssimes, però que no eren funcionals. I, clar, a partir d'aquí, ell va començar a estudiar i va fer la teoria cel·lular que va dir qualsevol cèl·lula ve d'una cèl·lula preexistent. O sigui, totes les cèl·lules deriven d'una cèl·lula mare, per d'alguna manera.
Es van dividint.
Es van dividint, que això és cert. Aquest va ser...
És cert, però no és lògic. Has d'observar-ho per adonar-te. Però això és molt interessant, perquè de vegades pensem que tot el que és lògic és la veritat, i no és així. No és un procés lògic natural de dir que les cèl·lules neixen d'una sola cèl·lula, no sembla el més lògic del món. És l'observació la que et fa reflexionar i adonar-te'n d'això, no?
Avui aquestes cèl·lules els diguem cèl·lules mare.
I
sabem, doncs, exactament, sabem ben bé que els tumors, on comença el problema, comença moltes vegades amb aquesta cèl·lula mare. Aquesta cèl·lula mare, perquè, esclar, penso una cosa, el nostre cos, els que s'han dedicat a estudiar això, diuen que hi ha trillons, 30 trillons de cèl·lules, i aquestes cèl·lules van renovant constantment. O sigui, nosaltres, cèl·lules de la sang, per exemple, els glòbuls vermells, cada 120 dies es van renovant. Algunes cèl·lules del sistema, diríem, de la sèrie blanca, aquestes, a vegades, hores o dies. Per exemple, això ho vam veure molt bé amb el Covid. El sistema immunitari es va renovant constantment. Però, és clar, les cèl·lules aquestes que es divideixen tan ràpidament, què es divideix de bé? Es divideix el material genètic. Per càlcul de probabilitats, sempre hi ha d'haver la probabilitat d'alguna d'aquestes cèl·lules surti malament.
Clar.
Però, clar, la mare naturalesa és molt sàvia. I en el cos tenim tota una sèrie de proteïnes que precisament el que fan és detectar quan alguna d'aquestes cèl·lules surt malament, fa dues coses. O repara el material genètic o la destrueix. Per això no tenim més càncers. Si no, la vida seria impossible.
Rudolf Virchow, examinant al microscopi cèl·lules de la sang d'un malalt que patia leucèmia, va demostrar que les cèl·lules leucèmiques tenien una morfologia molt diferent de les cèl·lules sanes de la sang. El més important va ser que va poder demostrar l'origen d'aquestes cèl·lules canceroses que sortien de divisions anormals de les cèl·lules sanes. Virchow la va encertar en afirmar que tota cèl·lula prové de la divisió d'una altra ja existent i va fonamentar la teoria sobre l'origen cel·lular dels tumors. El 1858 va recollir una vintena de conferències seves al llibre Patologia cel·lular.
Actualment, ni les fibres, ni els glòbuls, ni els grànuls elementals es poden considerar com a punts de partida histològics. Mentre es creia que els elements vius es produïen a partir de parts prèviament desprovistes de forma, com ara fluids formatius o matèries, matèria plàstica, blastema, citoblastema, es podia considerar qualsevol de les teories anteriors, però és en aquest punt concret on la revolució dels darrers anys ha estat més marcada. Fins i tot en patologia, ara podem arribar a establir com a principi general que cap desenvolupament de cap mena comença de novo i, en conseqüència, rebutjar la teoria de la generació espontània, tant en la història del desenvolupament de les parts individuals com en la d'organismes sencers. Tampoc estem disposats a admetre, ni en histologia fisiològica ni en patològica, que una nova cèl·lula pugui construir-se a partir de qualsevol substància no cel·lular. On sorgeix una cèl·lula, hi ha d'haver existit prèviament una cèl·lula. Igual que un animal només pot sorgir d'un animal i una planta només d'una planta. Així doncs, tot i que encara hi ha algunes parts del cos on no s'ha pogut demostrar de manera absoluta, s'estableix el principi que en tota la sèrie d'éssers vius, ja siguin plantes o organismes animals, i en els seus constituents essencials, hi ha una llei eterna de desenvolupament continu. El cos és un estat format per cèl·lules, en el qual cada cèl·lula és un ciutadà. La malaltia és, senzillament, un conflicte entre els ciutadans d'aquest estat provocat per l'acció de forces externes.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'Enguàrdia amb Mariano Monzó i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant del tractament del càncer entre els segles XIX i XX, encara estem al XIX, en aquests moments, però explicar una mica aquest procés. És evident que tractaments del càncer, tal com comentàvem, doctor Monzó, n'hi havia hagut històricament d'altres, més encertats o menys, però que a partir d'aquests descobriments que comentàvem de Virchow, per exemple, la manera d'enfocar com s'havia de tractar havia de ser diferent. Ja no podia plantejar-se només el fet de tallar el tros que et semblava cancerós i endavant, perquè, esclar, si hi havia un problema de multiplicació de cèl·lules que no funcionava, potser s'havia d'atacar això, no?
Exacte.
Suposo que no sabia com.
Exacte. Aquest va ser el problema, no? Que dius, bueno, ara ja sabem doncs, que el càncer comença amb les nostres cèl·lules. Però dius, bueno, i ara què fem? En els coneixements que havien en aquella època, poca cosa es podia fer. Què es feia encara? El que es feia era, diríem, la cirurgia. Amb la cirurgia, doncs, s'intentava pal·liar-ho.
Té sentit.
No, és l'únic sentit que hi havia.
Si un lloc determinat que n'hi ha, es talla allò i...
Exacte. Sí, sí, ho cauteritzes i aire, i amb això ja no creixerà més, almenys aquest...
Com passen certs vegetals, tenen aquest problema, li tallen el branco, li tallen allò, li tallen allò.
I ja comença a florir bé, no?
Ho vés a saber, però ja has tret la malaltia.
El gran problema era que a les cirurgies no hi havia ni anestèsia ni antisèpsia. I aquest va ser, diríem-nos, també un dels grans esdeveniments que hi va haver-hi al final d'aquest segle, l'anestèsia. Que és una cosa, diríem-nos, molt, no curiosa, però molt peculiar, com va sortir l'anestèsia. L'anestèsia la van descobrir els odontòlegs, els dentistes. El primer dentista que el va descobrir era un senyor que es deia Wells, Horace Wells, que aquest feia servir un gas per adormir els malalts, l'òxid nitrós. I, bueno, tenia molta fama de que anaven allà fent respirar l'òxid nitrós, atraient els queixals i no feia mal. I va dir, bueno, ara això ho presentaré a l'Hospital General de Boston, a Massachusetts, i ho farem una sessió al paranimf de l'hospital i presentarem un cas, doncs arrencaré un queixal amb un pacient. Tothom allà, estudiants, els metges de l'hospital, pobre malalt allà.
Que els dents fan mal, eh? I quan fan mal, fan mal.
Exacte. I tenia el pacient allà, i a la que li va per arrencar el queixal i fa respirar l'òxid nitrós, a la que va per arrencar-li, aquell pacient s'aixeca cridant i desesperat de dolor i d'allò. Clar, va ser un fracàs total.
Absolut, sí, sí.
El van acusar amb ell de farsant, tal i qual, aquella... L'home, al final, va morir arruïnat i es va suïcidar.
Vale.
Sí, es va suïcidar. Clar, quin problema va haver-hi? El problema que va haver-hi, que el pacient que tenia allà era un pacient obès i alcohòlic. Li va ficar poca anestèsia. Clar. Amb més anestèsia això hagués funcionat.
Clar, però ell no...
Encara no sabia. Pues, després d'ell va venir un altre, el Morton, que aquest va fer utilitzar un altre gas. El que va utilitzar va ser l'èter. L'èter no és res més que sulfúric calentat amb alcohol. Que això, en el segle XIII, Ramon Llull ja ho va trobar-ho. Ja en parlava d'aquest gas. Quan es cremava això, es desprenia un gas que deia que tontava. Doncs aquest va fer servir això, i el primer pacient que va ser un pacient que tenia un tumor de glàndula lingual, sublingual. Li va fer respirar això, li va treure, a l'home, diríem, ni se'n va enterar, tot va anar perfecte. Tot va anar perfecte. El que passa que al final el Morton també, en fi, va tenir problemes per qüestions, el que passa sempre, qüestions de patents i qüestions una mica, diríem, d'avarícia, no? Allò de dir, bueno, això és un descobriment meu, no vull dir el secret, bueno, en fi, va tenir...
Però hem de pensar que en aquella època aquest tema de les patents i de les denúncies i de l'explotació tant de la tecnologia com de la ciència acaba d'esclatar. I llavors hi ha una bogeria de denúncies, de querelles, de còpies de temes tecnològics que és molt de l'època.
Sí,
no és
sí,
que ara
sí.
No existeixi, però ara, diguéssim, és una mica diferent d'aquell moment, de l'últim terç del segle XIX, és una bogeria.
Sí,
això,
sí. I l'altre gran esdeveniment va ser l'antisèpsia. Perquè, esclar, després se'n van donar compte de que això ho va trobar un metge que es deia Lister, que era el pare del Lister que hem dit abans, de la lent microscòpica.
Sí, sí, sí.
Aquest era el fill, el Lister fill. Aquest va veure que les aigües residuals es netejaven amb fenol. I va dir, doncs, escolta, si agafo fenol i el fico en una ferida, després de la cirurgia, hi ha en què passa. I ho va provar, i la cosa va anar bé. Però, clar, el fenol cremava molt la pell.
Clar, era dur, allò.
Però això després es va anar aplicant.
Sí.
Però això només passava a Europa. Perquè, és clar, la medicina d'aquella època del XIX, on hi havia la medicina important i la que era l'èlite, estava a Alemanya. Hi ha, no sé si heu vist una sèrie que es diu La Charité, l'hospital aquell de la,
sí,
la Charité de París. Doncs, en fi, hi havia els grans personatges de la medicina, eren tots europeus. Els americans, en canvi, estaven, diríem, anys luz. No? Encara això no ho aplicaven. Per això molts metges americans es venien a formar a Alemanya. Aquest va ser, diríem, un dels grans esdeveniments també que hi va haver-hi. Clar, això què va permetre? Això va permetre que la cirurgia, els cirurgians, s'atrevissin a operar segons tipus de tumors que abans no s'atrevien. Tenien una anestèsia...
Que no els matava de dolor, i no els matava després d'una infecció.
I l'antisèptic que no els matava l'infecció. Sí, sí. I a partir d'aquí va començar a florir altra vegada el que va ser la cirurgia oncològica.
Tot i així, la cirurgia oncològica no atacava, diguéssim, indirectament el problema, però el problema de fons de generació del càncer era impossible amb els moments de fer-ho. Això els metges suposo que n'eren conscients. Què intentaven per intentar solventar això?
Sí, bueno,
esclar, sí. Amb la cirurgia fas el que fas, però el problema de fons, sabent d'on sortia...
Exacte,
no
és d'eliminar la causa.
Exacte.
La conseqüència la pots estirpar, i tal, igual, però la causa...
Clar, després veien, esclar, hi van haver cirurgians, sobretot hi veuen, que era el Billroth, que aquest va ser un cirurgià digestiu que feia una tècnica quirúrgica que encara avui en dia s'utilitza. Però clar, aquest va fer una cosa important, que va ser recopilar informació de cada malalt i guardar-la. És a dir, va ser el precursor de les històries clíniques. Clar, això va anar molt bé.
I tant.
Perquè ara ens sembla una cosa que dius, home...
Òbvia,
no?
Ara vas a qualsevol lloc i el primer que et diuen, a veure les seves clíniques,
exacte,
el mira l'ordinador.
Sí.
Ella va començar a guardar informació. I va tenir un deixeble important, que era el doctor Halsted, que aquest era nord-americà, i aquest es va venir a formar aquí a Europa. I quan va tornar a Amèrica, que es posava les mans al cap perquè allà encara veien servir, sangraven els malalts, perquè era una cosa...
Molt antiga, sí, sí.
Que, en fi, que feien la medicina medieval, no? Perquè havia la idea que el càncer era la bilis negra, que deien, que circulava per la sang. I deien, si és bilis negre, si jo trec la sang, trauré bilis negre i el malalt es trobarà millor. I,
en fi, òbviament no era el cas.
Exacte, era pitjor remei que l'enfermetat. No? I aquest va començar a operar, va fer una cosa important, que va començar a operar persones de càncer de mama, operava càncers de mama, i veia que les persones tornaven a recaure. Després d'operar, al cap d'un temps, la persona aquella requeia. I va dir, escolta, aquí potser el que passa és que no ho he fet prou net. Aviam, la mama descansa sobre dos múscles, que és el pectoral menor i el pectoral major. Va dir, faré una cosa, extirparé els pectorals. Va extirpar els pectorals, però tot i això veia que encara les pacients requeien. No tant, però que és el que se'n diu la cirurgia radical, la mastectomia radical.
Sí, sí, sí.
Va dir, el que farem serà extirpar els ganglis, perquè veia que s'estenia l'enfermetat als ganglis. Ganglis, sobretot els de l'aixelles.
Sí.
Va començar a extirpar ganglis. Què va passar? Va passar que va veure que no millorava. És a dir, les pacients que no tenien ganglis afectats i se li feia una mastectomia radical, aquestes milloraven. Però quan tenien el gangli, aquestes no milloraven. És a dir, ara ens sembla una cosa molt lògica, però li va trobar una cosa, un fet important en oncologia, que quan hi havia la malaltia extensa, la cirurgia no cal fer-la. S'ha d'anar per un altre camí.
Amb l'ajuda de l'anestèsia i la sèpsia, el cirurgià alemany Theodor Billroth va dur a terme operacions oncològiques molt complexes que li van permetre recopilar dades estadístiques molt valuoses. Com a cap de cirurgia de l'Hospital de Viena, el 29 de gener de 1881, va aconseguir extirpar un fragment d'estómac amb un tumor. Tot i aquests progressos, les taxes de supervivència continuaven sent molt baixes. Seria un dels alumnes de Billroth, el nord-americà William Stewart Halsted, qui apostaria per cirurgies encara més radicals.
Doctor Billroth, és un honor que m'hagin acceptat en el seu centre de Viena. Als Estats Units seguim amb molt d'interès els avenços en el tractament del càncer que arriben des d'Europa. Quan torni a casa podré aplicar tots els coneixements anatòmics i quirúrgics que hagi pogut adquirir.
Tan endarrerits esteu, els americans? No m'ho imaginava pas.
Pensi que l'Hospital Públic de Nova York, on estava treballant, al Bellevue, encara s'estan aplicant sagnies, purgues i ventoses.
Què diu ara? Que no saben que l'anestèsia i les mesures antisèptiques ens permeten operar els pacients d'una manera mai vista fins ara? No sap quina sort hem fet amb el fenol, per exemple.
Per això tenia tantes ganes de conversar amb vostè, el doctor Theodore Billroth, el cirurgià que va aconseguir extirpar un fragment d'estómac on hi havia un tumor i va deixar intacta la resta cosint-la amb el duodè.
Doncs miri, li confesso que per mi el cas de la senyora Teresa Hella és una mica agredolç. La pobra dona va sobreviure a l'operació, però va morir 4 mesos després per metàstasis hepàtiques.
Doctor Billroth, a partir d'aleshores, com han anat les operacions? Ha pogut comparar les dades?
D'entrada, l'estadística ens demostra que només un 5% de les dones que hem operat de càncer de mama han tingut una supervivència superior als 3 anys.
Vaja. I no s'ha plantejat que potser caldrien cirurgies més agressives?
No sé si l'acabo d'entendre. Expliqui's, doctor Halstead.
És possible que durant la cirurgia no es netegi prou el teixit mamari i quedin restes de cèl·lules tumorals que no podem veure a simple vista. Les mames descansen sobre 2 músculs, el pectoral major i el menor, i potser convindria retirar-los tots 2. Fer una mastectomia radical. I si no funciona, caldria retirar els ganglis limfàtics.
Caram, doctor Halstead, celebro que les noves generacions tinguin una visió tan clara i la gosadia de proposar que la duem a la pràctica.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Doctor Monzó, això que hem sentit, això que vostè ens ha explicat, vol dir que hi ha un abans i un després, almenys amb la cirurgia en aquest moment, a finals del 19... l'aplicació de noves tècniques quirúrgiques, el plantejament de cap a on anem i què hem d'extirpar o què hem de mantenir, etc. Suposo que fa canviar una mica el paradigma de com afrontar el càncer.
Totalment. O sigui, a partir d'aquesta època, doncs, bueno, es comença a veure, doncs, que la cirurgia és important, però clar, el que es comentava abans, la base, l'origen, encara no estava gens clar. I tampoc se sabia massa bé quins tractaments es podien aplicar, no? Quirúrgicament, un dels tractaments que es va fer, que es feia, ho va fer un alemany, el Lübke, em sembla que es deia, que aquest va fer poder el primer tractat d'oncologia mèdica. I el va fer a finals del segle XVIII. I entrant pràcticament al segle XX. Del segle XIX.
XIX, sí.
I aquest es posava allà que un dels tractaments que feien eren les fletxes càustiques, que en deien.
Caram, quin nom!
Sí, té un nom una mica especial. No? I el que feien era agafaven unes fletxes, uns artilugis de ferro, molt fins, uns pinxons, i clar, i suposem que ho feien pels tumors més superficials, els que veien. I els impregnaven, doncs, de substàncies corrosives. I el que feien era injectar això al tumor, esperant que aquesta substància corrosiva destruís el tumor.
Té lògica, una altra cosa que funcioni,
exactament.
Però...
No funcionava massa, yeah. La veritat és que no funcionava massa. Pues, bueno, en aquella època van sortir moltes coses alternatives, d'ells va sortir l'homeopatia, el doctor Hahnemann, a Alemanya, un metge, diríem, d'aquí català, de Badia i Andreu, de Torelló, que aquest estava a Alemanya amb en Hahnemann, després va venir aquí, i aquest va ser una mica el precursor de lo que ara en diguem la immunoteràpia. Aquest home, en el seu moment, va fer una conferència aquí a Barcelona, que ell ja estava establert, va venir d'Alemanya i es va establir aquí, i el Col·legi de Farmacèutics va fer una conferència on va deixar anar, fent d'una manera totalment eufòrica, de que el càncer es curava. Clar, això a finals del segle XVIII o començaments del XIX, perdó, a principis del XX, això a tothom se li va tirar a sobre.
Diguem-ho clar, amb raó, diguéssim, no.
Però l'home deia, el nostre sistema immunitari té mecanismes per combatre el càncer. Mm. Evidentment, tenia raó, el que passa que no ho coneixíem. I després van anar a donar fets més importants, perquè després ja ens saltem als inicis del segle XX i comencem a trobar maneres de combatre el càncer a part de la cirurgia. I el primer que trobem és la radioteràpia. Que la radioteràpia va sortir amb el Roentgen, que aquest va descobrir els rays X, ell el que feia era investigar com l'electricitat en un tub de buit que passava, i va veure que sortia una llum verdosa i aquesta llum, doncs, si tenia una placa fotogràfica al costat, la revelava, no? La primera fotografia que va fer va ser de la mà de la seva dona, que aquesta és una icona que hi ha en totes les facultats de medicina, que es veu la mà de la senyora amb l'anell, i la pobra dona que no va veure, diu, acabo de veure la meva mort. No?
Clar, l'esquelet allò, la mà, sí.
I Rotgen va fer una cosa, no ho va voler patentar, perquè va dir que ell, l'escola alemana de pública, doncs estava per servir el públic, no per patentar coses. Com ha canviat la cosa. Avui en dia ens ho fan patentar tot.
L'afany dels diners fa que tothom patenti tot.
Sí, però això és el que comentàvem abans. O sigui, la gran explosió de querelles, de demandes que hi ha al finals del 19 també provoca l'efecte contrari. Molts científics, a principis del 20 especialment, diuen que ja està bé de tant comercialitzar coses que poden salvar la humanitat amb molts aspectes. Sí. I molts, hi ha tot un moviment altruista molt important de moltíssims científics que es neguen a les patents. O sigui, això que és interessant veure la reacció.
Una certa lleialtat hipocràtica.
Sí.
Primer és la salut abans de tot. No?
Ve de la reacció del final del 19, que és una bogeria, tot plegat. Sí.
Doncs clar, Rotgens mai es va plantejar que la radiació als raigs X pugui servir per curar el càncer.
Clar.
Aquí varen haver dos personatges que ho varen tirar endavant. Un va ser un americà i l'altre va ser un català. L'americà va ser en Grobel, que aquest va veure... Ell que treballava en una fàbrica on feien tubs d'aquests de buit per fer aparells de raigs X. I veia que els treballadors que utilitzaven aquests raigs, aquests aparells, se'ls escamava molt la pell de la mà, se'ls anava escamant. I va dir, home, aquí el que hi ha són cèl·lules mortes. Aquesta radiació mata les cèl·lules de la mà. Va dir, per què no pot matar les canceroses?
Clar.
Va fer aquest raonament, que té molt lògica. Ho va provar amb una pacient de càncer de mama, no li va funcionar, però sí amb pacients de càncer de pell, amb melanomes. Uh-huh. Aquí el que va començar a ser va ser, diríem, el doctor César Comas i Llevaria. Aquest era un estudiant de la Facultat de Medicina, que era el fotògraf de la facultat. Just el Rotgen em sembla que va descobrir els raigs X el 1895-97, por ahí. Aquest, el 1906... havia acabat la carrera. 1906 va ser quan es va inaugurar el clínic. Uh-huh. El clínic que tots coneixem.
Sí, Barcelona.
Va ser el 1906.
Sí, sí. L'Hospital de Santa Creu va anar cap al clínic, exacte.
I aquest li va faltar temps per anar a Alemanya a veure què havia fet el Rotgen. I quan va venir aquí, amb el seu cosí, junt amb el seu cosí, varen començar a posar el primer gabinet de radioteràpia. I tractaven, doncs, tumors de pell, tumors de mama, tumors de bufeta, miraven una amalgama de tumors. El que a vegades tenia més resultats, a vegades menys. Però, clar, el que no sabien era el risc que suposava manipular la radiació aquesta. De tal manera, l'única cosa que veien és que es cremava la mà, es cremava la pell. I varen fer un tracte amb el seu cosí. El César va dir, diu, mira, farem una cosa, jo manipularé sempre amb la mà esquerra, a l'aparell de raigs X. I tu el manipules amb l'altra mà, amb l'Agustí, que és el seu cosí, tu amb la mà dreta. El seu cosí va agafar un càncer de pell i es va morir, i van haver d'amputar el braç. El César també va agafar un càncer de pell, li van haver d'amputar el braç.
Esquerra.
Ah. Però com que li havien fet un buidatge axilar dels ganglis,
sí,
va viure molts anys.
Caram.
Aquest va viure molts anys.
Déu-n'hi-do, o sigui, van ser màrtirs de la ciència.
Es va morir el 56, pobre home, pobre, totalment pobre, i arruïnat, vull dir, en fi, quasi desconegut. I em sembla que hi ha uns jardins a la zona de Vallcarca, em sembla que és, per allà, sembla que hi ha uns jardins dedicats a ell.
A la seva memòria. En tot cas, això era evident que comportava ja una visió diferent. Suposo que també la quimioteràpia i el que va representar just l'arribada de la Primera Guerra Mundial devia ser clau.
Exactament. Aquí hi ha un fet primordial va ser la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial hi va haver un senyor, un alemany, Harbert, que aquest era, diríem, bueno, quan va esclatar la guerra, doncs ell el que va voler fer, el Fritz Haber, va ser apuntar-se a l'exèrcit alemany. Però no el varen voler perquè tenia, em sembla que tenia 46 o 47 anys, va dir que era massa gran. Però l'home era un químic molt important. La guerra va anar avançant i varen demanar científics. I va dir, aquesta és la meva. Es va apuntant allà i els hi va començar a fabricar bombes. La primera bomba que va fabricar va ser una bomba que era el gas mostaza, que, bueno, més que una bomba, era un gas, no?
Sí.
I la mosquita del gas, aquell gas anava cap a les trinxeres de l'enemic.
Contràries o pròpies.
Exactament.
Sí, sí.
Clar, això matava molta gent. Quan es va acabar la guerra, els americans van voler saber què passava amb el gas mostaza, perquè els soldats es varen morir d'aquest gas. bueno, van veure que es cremava la pell, en fi, però molts dels que havien sobreviscut es morien d'infeccions o d'anèmies, i en les autòpsies varen veure que el que no hi havia era moll d'os. Clar, en el moll d'os és on es fabriquen les nostres cèl·lules de la sang. Això va quedar parat aquí. Van dir, bueno, molt bé, ara ja ho sabem. Això va ser un matrimoni americà que ho va descobrir. Ve la Segona Guerra Mundial i els americans diuen, tornem a recuperar el del gas mostaza. Comencen a mirar què és el que passa i connecten amb dos científics, el Goodman i el Gilman, i els diuen, vés investigant què passa amb aquest gas, per què es va morir, què és el que hi ha aquí. I després va donar un fet que va tardar molts anys a descobrir-se. Els americans ja havien desembarcat a Bari, a Itàlia, sí. I tenien allà el John Harvey, que era un barco que tenia aquest nom.
El famós vaixell, l'explosió aquella secreta i anònima.
Exactament. Carregat de gas mostassa. Mm. Els alemans bombardegen, el barco se'n va pic, allò esclata, en fi, una mortaldat per allà i tot plegat. Sí. Clar, van veure que això ja anava malament. I va ser el Goodman i el Gilman que van dir, escolta, veiem, això destrueix les cèl·lules blanques de la sang. Una leucèmia què és? No és res més que un excés de cèl·lules blanques que no són funcionals.
Si això ho apliquem...
Si això, ben aplicat, ben concentrat i ben d'allò, poder ens pot donar resultat. I, efectivament, a partir d'aquí van sortir les mostasses nitrogenades que encara avui en dia fem servir per curar algunes malalties.
Doctor Martha, ens queda un minutet, perquè això és així, això va volant,
va
més ràpid que la investigació del càncer, imagini's. A partir de tant de la radioteràpia, encara que fos de manera primitiva, diguéssim, i de la quimioteràpia, que és això, també de manera primitiva, suposo que aquestes dues grans línies han sigut les predominants fins ara l'aparició d'altres teràpies gèniques, diguéssim, però ha sigut la base de la medicina oncològica fins pràcticament fa 15 o 20 anys, diguéssim.
Sí. La gran base del gran avenç d'això l'hem de trobar a l'acabar la Segona Guerra Mundial, a l'any 50 i pico, amb una doctora que es deia Rosalind Franklin. Aquesta doctora va voler investigar com era el material genètic. Llavors se sabia que hi havia el material genètic, sabia doncs, que eren unes molècules, però no sabia quina anatomia ni quina forma tenia, no se sabia res. Aquesta dona era filla, diríem, d'un banquer, diríem, famós del país, d'Anglaterra, i el que va fer va ser cristal·litzar el material genètic i el va bombardejar en rays X. A partir d'aquí va obtenir unes imatges que s'havien d'interpretar matemàticament. Jo sóc incapaç de veure com ho va fer, vull dir que... Però la dona ho va fer-ho. En aquella mateixa època, ella estava al King College de Londres. A Cambridge hi havia dos científics, el Watson i el Crick, que estaven investigant també el mateix, però no se'n sortien. Se'n van anar al King College a preguntar-li a ella què li semblava que podien fer. La cosa va anar fatal. Es van discutir de temes de primer científics, però es va passar a temes personals, de tal manera que el Watson va marxar d'allà. Però abans de marxar, el director del laboratori es va voler disculpar i li va dir, escolta, mira, ara que no hi ha la doctora Franklin aquí, t'ensenyaré les fotos que té ella, l'última foto que ha fet, que és la foto número 51, on tu podràs veure com funciona això de l'ADN. Li va ensenyar la foto i aquell ho va veure ràpidament. Diu, això és una doble hèlix, que és el que deia mare, no? Ho va veure ràpidament. Se'n va anar ràpidament a Cambridge, amb el Crick, li va explicar... I li van donar els Nobels amb ell.
Però ell es va quedar sense.
Ell es havia mort abans, el 58, i es va morir molt jove. Sí. Però, bueno, poder a títol pòstum no hagués costat res de donar-li d'això.
Doncs a títol pòstum ho farem, perquè em sembla que no tenim més temps. Doctor Mariano Marzo, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia. El doctor Mariano Monzó és el catedràtic emèrit de Facultat de Medicina de la UB i autor d'aquest llibre, Lluita contra el càncer, 3.000 anys d'una història de progressos. Moltíssimes gràcies per haver vingut un altre cop.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Josep Maria Soler i Sabater, anem molt rescats de temps. Això és l'Enguàrdia. Gràcies.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
I amb les veus d'Albert Cortés, Marc Lobato, Xavier Martín i Dàlia Durant.